Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, benvinguts a l'Internauta, el programa que en Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que, com sabeu, aquesta temporada emetem en format podcast des de vilaweb.cat i també a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans. Com sempre, com cada setmana, Martí Crespo i Joan Jofre, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Preparat per alguna aventura de les teues, Joan?
Avui donarem consells.
Bé, això està bé. Aquesta setmana parlarem amb un dels creadors de CataloniaCoin.cat, una d'aquestes monedes, no sé com dir-ne, virtuals, que fan fortuna. És en Pol, què tal, Pol?
Hola, bon dia.
En Pol prefereix que no diguem el seu cognom per qüestions diverses, ho respectarem i ja està, deixem-ho així, per tant serà Pol i així ens entendrem. Com sabeu, arran tot el tema del Bitcoin, etc., han aparegut moltes propostes en aquest sentit. Hi ha diverses també propostes catalanes, la d'ell és una que ja ha començat a rotllar, ja ha començat no funciona encara, però ja està en preparació. CataloniaCoin.cat seria l'adreça a la qual podríeu dirigir-vos per trobar més informació. Amb en Pol Doncs, en Martí Crespo i en Joan Jofre farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Jo no entenc res d'això de les monedes virtuals, però bueno, vam tindre aquell convidat, com es deia?
L'Andreu Honzawa. Ara el volia comentar.
Que va fer una gran explicació, però en fi, en qualsevol cas...
El magistral va fer aquella.
Dues. En qualsevol cas, el Martí Crespo, com cada setmana, ens situarà.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs ens situarem justament amb l'Andreu. Ara fa un any va passar un parell de vegades per l'Internauta, aquest expert en diversitat monetària, l'Andreu Honzawa, que ens va parlar doncs, sobretot de les anomenades monedes socials basades en la tecnologia i per extensió ens va parlar també del Bitcoin. Des d'aleshores, aquesta moneda digital descentralitzada basada en criptografia ha esdevingut, evidentment, o ja era, de fet, la més coneguda i ha captat cada vegada més l'atenció d'analistes financers, experts econòmics i també dels mitjans de comunicació. Però rere seu han anat apareixent també noves criptomonedes. Tot això és terminologia que esperem que el Pol ens anirà explicant avui. Tot de clones de Bitcoin, en general, amb objectius més modestos que no pas el Bitcoin. És el cas d'AuroraCoin i de ScottCoin, dues noves monedes electròniques d'àmbit nacional, és a dir, que delimiten el seu abast, en aquest cas a Islàndia i a Escòcia. I en aquesta línia de Bitcoins nacionals, potser podríem dir-ne, aquesta setmana ha començat a arrencar la primera, però tampoc serà l'única, experiència a casa nostra. És l'anomenada CataloniaCoin. Com el Bitcoin, aquesta criptomoneda es defineix com a descentralitzada de qualsevol banc, però a diferència del Bitcoin, no té una voluntat d'abast mundial, sinó que, com l'AuroraCoin o l'ScottCoin, doncs s'han desenvolupat per mirar de resoldre problemes específics de cadascun d'aquests països.
Criptomoneda no és una paraula molt lletja, a mi em sona a cadàver, no? Per què es diu criptomoneda?
És el terme que li han ficat els usuaris i jo, bueno, li podríeu dir divisa digital, moneda digital i...
Cripto és d'encriptació.
Sí, d'encriptació, dels algoritmes que fan servir.
No és de cripta.
Potser
deu venir del mateix lloc.
Al final deu venir del mateix lloc, el grec deu venir del mateix lloc. Escolta, per la gent com jo, que no en sabem res d'això, vull dir, explica'm exactament què feu vosaltres. CataloniaCoin.cat, què feu ara i què aneu a fer a partir de quin moment?
Doncs la moneda es va llançar el dia 30 i en primer lloc vam pensar...
30 de març.
Sí, el 30 de març. Es tenia a llançar, vull dir. I va haver-hi un problema i la vam llançar al final el dia 31.
No ve d'aquí. Vaig lligar foto, ha tardat...
7 mesos.
I la idea va vindre a partir d'això, el que ha dit ell, l'AuroraCoin i ScottCoin i altres criptomonedes que han sortit a l'àmbit nacional. I, en primer lloc, aquesta moneda està destinada per al poble català, que s'intentarà muntar un sistema durant aquest estiu per poder-la repartir a bastanta gent de Catalunya. a partir d'un sistema web o algun altre mètode que tenim d'acabar d'estudiar.
I repartir? O sigui, l'Aurora Coin també havia vist que es repartia a tota la població d'Islàndia.
A tota la població d'Islàndia, sí.
Però això vol dir que tota la població d'Islàndia té accés a aquesta moneda o cadascú té una...
Espera, anem per parts, que si no s'armarem un lío.
Donar o vendre?
No, repartir, o sigui... Aquestes monedes s'han fet amb un 50% de preminatge, o sigui, si les monedes, per exemple, Catalunya Coin té 15 milions, 100.000 monedes, i s'ha fet un 50%, que aquest 50% serà destinat per al poble català i es muntarà aquest sistema per poder-la repartir a la gent. Serà gratuït, no, la gent no tindrà a invertir res, serà com...
Espera, anem per parts. Quan parlem d'aquesta moneda, estem parlant d'una moneda física?
No, és digital.
No, és digital, vale. Per tant... diguem, vosaltres heu creat una moneda.
Sí.
Val. Aquesta moneda, la meitat de la moneda que heu creat,
sí,
es repartirà a qui la vulga tenir.
Sí.
D'acord. I l'altra meitat?
L'altra meitat és la gent d'arreu del món, o de Catalunya, o de qualsevol lloc, la pot minar a partir de l'algoritme, que en aquest cas el de la Catalunya Coin és ScriptN, que és
parles molt rar, has dit cinc paraules que no he entès.
Jo crec que minatge és un rècord.
Minar, què vol dir?
Minatge és... la gent fa servir la seva potència de l'ordinador, en aquest cas, en aquesta moneda és de la gràfica, i a partir dels algoritmes que tenen la pròpia moneda, doncs fa uns processos i uns càlculs, i amb aquests càlculs la gent aconsegueix monedes. A partir, pot ser minant sol, que és minant des del moneder, o amb pools. Que pools són piscines on la gent, grups de treball on la gent va i s'ajunta i junta tota la potència d'aquest minatge per aconseguir les monedes.
Seria una mica com encunyar? Jo veig la imatge com de la capacitat d'encunyar monedes a partir de la potència que tinc.
Sí, es reparteix. Depenent de la potència, doncs, tu aconsegueixes una part, una altra persona una altra part, es reparteix. Uh-huh. En aquest cas, la Catalunya Gold Coin té un bloc de... cada, es divideix en blocs, vale? I cada bloc, en aquest cas, ara mateix són 16 monedes. I aquestes monedes, depenent de les persones que l'estan minant, doncs es reparteixen. Pot ser que una persona li toqui 0,1, una altra una moneda, l'altra 0,01...
Però a veure, jo que m'hauré d'instal·lar un programa o alguna
cosa? Sí, hi ha uns moneders... Va, que estan
jo m'instal·lo un moneder, i quan m'instal·lo un moneder, aquest moneder comença a treballar en el meu ordinador.
No, tu t'instal·les el moneder i tens com una cartera virtual on tens una adreça, i amb aquesta adreça pots rebre o enviar monedes.
Val.
I... Per minar-ho, tu necessites, amb la potència d'ordinador, quan surt una moneda, normalment la gent mina des del propi moneder fent servir una aplicació, que la pots trobar a la pàgina web o per internet. Hi ha diferents tipus d'algoritme i diferents tipus d'aplicacions. I a partir d'això, doncs, la gent va minant i aconsegueix les monedes. I llavors aquestes monedes...
Val, però per tant jo no he de fer res per aconseguir aquesta moneda, excepte que el meu ordinador,
sí, treballi
aconseguint-la. Val? I sí, per tant jo aconseguisc uns diners virtuals,
sí,
a base de que el meu ordinador treballa per tenir aquests diners virtuals, és això?
Exacte.
Val. I quan ja tinc els diners, què faig amb ells?
Bueno, tens les monedes i en aquest cas ara mateix... estem contactant amb exchange, cases d'intercanvi, que serien com una bolsa online, però de les criptomonedes,
uh-huh,
i totes es divideixen, o sigui, es comparen amb el Bitcoin, i la gent, els propis usuaris, són els que especulen el preu. O sigui, pot ser que la Catalunya Coin, per exemple, valgui 0,001 bitcoins, o pot valdre un bitcoin, depenent de la moneda. Uh-huh. I la gent ho canvia, com compra, demanda i oferta.
Però, per tant, no són monedes que em valen per comprar-me una cervesa, sinó que són monedes que em valen per a, diguem-ho així, especular en el sentit més estricte de la paraula, eh? No en la connotació negativa, sinó per jugar, diguéssim, amb el Bitcoin i amb altres monedes semblants.
El Bitcoin, per exemple, hi ha comerços que l'accepten online, o aquí a Barcelona fa poc van ficar un caixer de Bitcoins perquè la gent pugui aconseguir els seus. I
hi ha un caixer de bitcoins a Barcelona.
El van posar al mobile.
Sí, al mobile, com ves.
Sembla que no és fix, però...
No, em sembla que el van treure. El van posar al mobile i després el van desmuntar.
Sí. I els bitcoins, després hi ha altres cases de subhastes que es poden canviar per euros o per dòlars. I després pots retirar els diners o comprar amb els bitcoins.
Però m'estàs dient que... ara ho diré d'una forma una mica salvatge, però per entendre'ns, que puc treure diners del no-res.
Bueno, fent servir la potència del teu ordinador o de varis ordinadors que tinguis.
Vale. Començo a entendre de què va.
Però i llavors, per què necessito la potència per aconseguir monedes? O sigui, què entreu a canvi el senyor que m'està donant la moneda?
Res, no està traient... O sigui, jo no estic traient res per la potència. Són els algoritmes que va definir en Satoshi i se n'han anat implementant. Va començar, per exemple, el Bitcoin fa servir un algoritme que és SHA-256, que és un algoritme que exactament no sé explicar-te l'algoritme, perquè és matemàtic, lògica de computació, i s'han anat implementant altres tipus d'algoritme. Per exemple, va sortir després el Litecoin, que és la segona moneda més coneguda i que fa servir Scrypt, que és per la CPU de la gràfica, o sigui, el processador de les gràfiques. I després ha anat sortint altres. ScriptN, ha sortit X11, que són algoritmes que realment no estic ficant molt en el tema d'aquesta, de com funciona.
Llavors, el sentit general de les monedes, totes aquestes monedes, quin seria? O sigui, així, els grans trets per explicar doncs, l'auge i sobretot això?
Doncs que no estan controlades ni per els bancs ni els governs i tot està controlat per els usuaris. I ells defineixen el preu, ells... la demanda que té la moneda. No...
I això els alliberaria, per exemple, d'especulació? De...
Sí.
Sí, vosaltres, la moneda del Catalonia Coin, per exemple, doncs, per lluitar contra l'especulació hi ha alguna, no sé, té alguna especificació o totes ja en general estan pensades?
Totes en general estan pensades així. Bàsicament són totes còpies del Bitcoin, l'únic que amb diferents algoritmes que se n'han anat creant.
L'algoritme és el que marca una mica...
És que el marca com serà la moneda, com es minarà, com es reparteix, com tot.
I tu per què fas això? Que dius, tu no guanyes res d'aquesta moneda, no?
Doncs se'm va acudir, sobretot...
Bueno, suposa que tu em faràs més Bitcoin, més Catalonia Coins que ningú, suposa?
No, però... perquè tampoc estic minant, estic més... O sigui, en el preminatge... també hi ha una cosa que es fiquen a moltes monedes, que és IPO, que és inversió abans de començar la moneda, que van ser unes 1.000 monedes, i aquestes monedes no, bueno, les tenim nosaltres, els dos desenvolupadors que estem, que un és de Lleida, que m'ha ajudat molt amb el tema de disseny, de promoció al Twitter, al Facebook, i jo realment no trec res. Trauria, en el cas que tinc aquestes 1.000 monedes meves guardades, si valguessin algun dia els diners. Jo me les guardaré per un futur.
Val, però aleshores per què ho fas? Quin interès et mou això?
Sobretot per al tema que Catalunya i altres llocs del món que escoltin aquest programa o coneixin en general el que és el Bitcoin i com funcionen una mica les criptomonedes digitals.
Més aquestes, més d'àmbit...
Sí, més àmbit nacional.
Territorial, sí. Nacional.
Llavors, si ara vull demanar-ne una, què haig de fer?
Bueno, ara...
D'aquestes 50% que has dit que...
Les ara... de crear.
Que has dit, no, les que ens han dit que ens regalen.
Aquestes, doncs, el que he dit, es crearà un sistema durant aquest estiu, tenim de pensar com fer-lo, el qual la gent es registrarà, ja per defecte se li ficaran una quantitat de monedes a un moneder virtual que tindran, i ells podran retirar el seu moneder del seu propi ordinador, i llavors rebran aquestes monedes.
Sense pagar res.
Sense pagar res.
I aquest és el sistema que ha fet servir Aurora Coin, llavors?
Sí.
Què és Aurora Coin? Aurora Coin parlat 3 o 4 vegades, tu n'has comentat aquí en el teu informe, però pot ser que ho expliquis una mica més.
No, de fet és això, és la criptomoneda nacional d'Islàndia, diguem-ne, potser la que ha tingut més ressò últimament.
Ha tingut molt d'èxit.
I bàsicament és això, una proposta que el que oferien és això, que sortia en el dia X, no sé si era el mes passat, un dia concret, i en principi, doncs això, cada ciutadà islandès doncs, tenia ja un monederet amb uns quants Aurora Coins, diguem-ne, a l'abast. El que passa que és això, suposo que tu després t'hi sumes o
sí, ho deixes però allà. Això continua sense entendre què fas amb això. És a dir, a part de jugar, diguem-ho així...
Jo entenc que suposo que si la idea arrela, si realment comença a haver-hi moviment i hi ha molt minatge de moneda, s'acaben trobant també els usos. sí, socials.
Sí, que estan implementant a comerços. A...
Sí, és com el Bitcoin.
Sí, com el Bitcoin.
Neix d'una idea X d'algú que vol experimentar i suposo que a partir d'aquí, doncs clar, s'acaben trobant un mercat a internet i fins i tot Bitcoin salta després a comerços reals, no? Sí. Suposo que al final és això. Si la moneda tira endavant, diguem-ne, si té acceptació, doncs la gent li acaba trobant algun...
Exacte.
Algun ús, suposo que és l'objectiu que es marca cada una d'aquestes criptomonedes.
Exacte.
I el Bitcoin funciona igual? És a dir, jo minant puc aconseguir Bitcoins?
Sí, però és més complicat, perquè tota la quantitat que hi ha de gent minant-la, pues, o sigui, els algoritmes que tenen aquestes monedes, depenent de la quantitat i la potència de minatge que tenen els ordinadors i de la gent en conjunt, pues, la dificultat puja, perquè les monedes van per dificultat. Quan més potència, més dificultat. Aleshores és més difícil aconseguir monedes d'aquestes. Clar, hi ha gent que
però
té...
Però amb el temps... No, amb el temps sí,
potser no et surt a compte per al tema de l'electricitat, perquè clar, tens de tindre l'ordinador obert i gasta electricitat. Hi ha gent que en altres països que l'electricitat és més barata i potser té una nau industrial tot ple de CPUs, processadors d'ordinador, minant aquesta moneda, llavors aconsegueixen molts diners.
Perquè però per tant, diguem, o sigui, n'hi ha una part que diu... Una part del debat sobre aquestes monedes diu això és més lliure, és més descentralitzat, és més no sé què, no? Però això mateix que acabes d'explicar ara, no necessàriament, és a dir, pot acabar sent pitjor gairebé, no?
Bueno, depèn.
Si tu poses una fàbrica d'aquestes russes de hackers a fer moneda d'aquesta, i amb això no competirem mai nosaltres.
No, clar, però tu tindràs... O sigui, el Bitcoin, per exemple, quan va sortir el 2009, valia un cèntim d'euro. I aquest últim any va ser quan va fer el salt gran, que va pujar 10 euros i va arribar fins a 1.000 euros el Bitcoin, cada Bitcoin. Clar, la gent que tenia potser 10.000 Bitcoins o 1.000 Bitcoins quan valien un cèntim, que els va comprar o els va minar, perquè la dificultat era molt baixa i podia aconseguir-ne més, doncs s'ha fet milionària i ha aconseguit molts diners gràcies a això. I clar, amb aquestes criptomonedes digitals que van sortint, la gent aprofita els llançaments perquè... puja molt ràpid de preu i després potser sí que cauen, o potser es mantenen, hi ha moltes que s'han mantingut, i inclús quan puja el Bitcoin elles van pujant de preu també, perquè tot va relacionat amb el Bitcoin. Amb el preu del Bitcoin pugen o baixen les monedes.
Què passa que pel que expliques tot depèn d'un factor, que és que la gent tinga ganes d'usar-ho, és a dir,
clar.
Tu no, vosaltres ja en sou Catalonia Coin, però igual a ningú li interessa, i si a ningú li interessa, doncs evidentment això no funciona, no?
Exacte.
O sigui, només depèn de que la gent s'emocione i comenci a usar això.
Exacte.
Val. I n'hi ha una dada que no acabo d'entendre tampoc. L'Aurora Coin aquest, tot i que he vist que el govern, ara estava mirant la Wikipedia, que el govern irlandès està molt enfadat amb l'Aurora Coin i que diu que és un frau i no sé quantes coses, però l'heu definit com la moneda nacional alternativa d'Islàndia, no? En el vostre cas, vosaltres poseu l'enfoc sobre Catalunya. Crec que n'hi ha altres projectes catalans també, no? Que n'hi ha un altre grup
sí.
Que també intenta fer una moneda d'aquestes.
Sembla que es diu Cati.cat
i Xcat.
N'hi haurien dos o tres més. Això és absolutament lliure, no? És a dir, si jo vull, demà m'invento una moneda i
sí,
ja
pots,
està.
Pots invertir
no n'hi ha ningú que reguli això, no n'hi ha ningú que digui aquesta és la moneda d'aquí o aquesta és la moneda d'allà.
Exacte.
I quantes monedes d'aquestes n'hi ha al món?
Bastantes. Fins fa... Quan va començar el Bitcoin, que va pujar tant de preu, potser hi havia 50 monedes, diferents tipus, i ara potser hi ha 500 o 600. Ha creat una expectació molt gran i s'ha unit molta gent a el que és tot això del món de les criptomonedes, d'arreu del món.
I l'única dificultat, diguem, és fer una programació...
Bueno, com que els còdics...
O sigui,
tot és lliure.
Vosaltres sou informàtics.
Sí, però realment el còdic és lliure. O sigui, de totes les monedes el còdic és lliure, tu pots accedir a ell, pots veure com està muntada i seguint guies que hi ha per internet tu pots canviar com vols que sigui la moneda. O sigui, la quantitat de monedes, quan la dificultat, de quan serà... Bueno, en general, com serà la moneda, tu pots canviar agafant el codi d'internet. I hi ha bastantes guies. I si no, hi ha pàgines web que no sé si és invertir en 0,2 bitcoins, et fan la moneda ells mateixos, l'únic que a vegades aquestes tenen problemes, perquè t'ho fa una persona a part i tu no controles realment això.
Vols dir que és tan fàcil que fins i tot jo la faria?
Jo sóc informàtic i he necessitat tots quants dies, eh?
Un Vicent Coin.
O una vilauatina.
Hosti, no em dones idees, tu. Val, i aleshores, vosaltres, ara, per repassar un poc, perquè sí, és complicat d'entendre, vosaltres ara heu llançat el projecte, ja teniu les monedes, aneu a repartir aquesta meitat de monedes a partir de quan és?
El 9 de novembre.
A partir del 9 de novembre, el dia del referèndum.
Sí.
Val, o sigui, aquell dia podrem anar i agafar la part de moneda que ens toqui a cadascú, sí, que se sap...
La gratis, la que repartiu, la gratis, sense fer feina del
dinar. Sí, nosaltres hem pensat en dividir-ho...
Això el 9 de novembre.
A partir del 9 de novembre. Hem pensat en fer 5 passos, vale, diguéssim. El primer pas seran 10 monedes per 350.000 persones. El segon seran 5 monedes per 500.000, després 2 monedes per 500.000 i després una moneda per 500.000. Clar, perquè estem segurs que tota la gent de Catalunya no podrà aconseguir les monedes per situacions, perquè o no tenen internet o no estan incomunicats o no poden directament. I intentarem repartir el màxim possible de persones.
I com sabràs qui és qui, és a dir?
És difícil.
O sigui, si jo, per exemple, sóc de Chapó i entro al Google Translate i dic, hola, sóc català, vull la meva moneda, tu com saps si és o no?
No, el que estem mirant és les webs, es poden restringir per país o es poden restringir per regió i volem mirar per restringir per Catalunya, o sigui, només que pugui accedir a la gent de Catalunya. Tot i que hi haurà gent que accedirà a partir de proxies, per internet accediran a aquesta moneda per aconseguir-la. Perquè amb Aurora Coin ha passat i amb altres ha passat. És molt difícil controlar que només sigui la gent de Catalunya, però intentarem el màxim possible repartir-ho sobretot a la gent de Catalunya.
I amb aquests altres projectes, aquests dos que dius que existeixen, quines diferències n'hi ha? O simplement és que, com que això és un mercat lliure i tothom fa mercat lliure...
Si no m'equivoco, l'XCAT vol crear un algoritme diferent, un algoritme nou. No estic molt ficat, no ho he mirat molt, perquè he estat molt liat amb el llançament d'això, i l'altre, la que ha dit ell,
Cati.
La Cati, no ho he vist. M'ho han comentat, però no he pogut veure-ho. Exactament no ho sé.
Val, però seria, per tant, o sigui, podríem, a final d'any, diguéssim, podríem tindre 3 monedes virtuals d'aquestes catalanes.
Podria ser, sí.
Sí, clar, suposo no,
i no n'hi ha res que impedisca que en siguin 4, 5, 10, 50 exacte, o 40.000. O sigui,
suposo que al final el que ho impedeix o deixa d'impedir-ho és el mercat.
És el mercat.
És qui t'accepta, qui no, i si funciona o si té tirada o no té tirada. No?
I el tema que de la legalitat, perquè clar, he vist, ara mirava això de l'Aurora Coin i el Parlament suís, el Parlament islandès, perdó, ha dit que ha considerat que això no era legal però que no es podia impedir. No? Diguéssim que va fer una frase que m'agrada molt, diu, si per impedir això hauríem de convertir Islàndia en un estat policia, aquí no ho farem. Cosa que em sembla una definició que s'haurien d'apuntar uns quants diguem, al front. No? És a dir, quin nivell de legalitat això? O això podien considerar-ho, per exemple, com un xoc d'aquests que n'hi ha gent que jugant per internet a matar marcianitos guanya diners. Vull dir,
sí.
Podria ser una cosa així? És podria com una simulació?
Així. Ja que no, com que no controla ningú això, diguéssim, només ho controlen els usuaris, pues, o sigui, no és ni, com que no està ficat a cap document ni res, no és legal, però tampoc és il·legal. I clar, la gent s'aprofita doncs, això i crea les seves monedes per intentar que arribin a més, i hi ha moltes que ho fan pel benefici propi. Però, clar, és que és tot, és una mica especulació, realment. És com una bolsa, la gent, oferta i demanda, no...
Sí, sí, s'entén. Però, de tota manera, diguem, o sigui, il·legal no és, qualsevol persona pot... És com si jugares al Monopoly online,
sí,
eh? Vull dir, i tens premis, i aquests premis es poden convertir en premis reals. Ningú corre perill per posar-se a utilitzar aquesta moneda, no? En tot cas, ja arribarà... M'imagino que els governs estan preocupats perquè no poden taxar-la,
cobrir impostos.
No?
I perquè no les fabriquen ells, les monedes.
Mm. Bueno, suposo que el tema dels impostos per ells deu ser. Sobretot, quan arriba aquest punt que ja ha arribat el bitcoin, que tu pots pagar el cafè amb bitcoins, ara hi no hi ha impostos, no? Que m'imagino que és el que els governs...
Jo crec que el que més els ha de preocupar és que la fàbrica de moneda no la tenen ells. Perquè tu vols fer euros i si t'autoritzen els de la Unió Europea, poses la fàbrica en marxa i fas euros. I és una mica el mateix sistema. Sense tenir res al darrere, tu vas fent euros i apa. I aquest sí que vas i pagues el cafè amb un euro.
No, evident. O sigui, n'hi ha una part N'hi ha una part que entenc, almenys el dia que va vindre, els dos dies aquells que van fer amb l'Andreu, no? Que n'hi ha una part que es considera un qüestionament de la realitat, no? De l'economia, perquè l'economia funciona com funciona i al final ens hem cregut una sèrie de regles, ens hem cregut una sèrie de coses que potser no són tan exactes ni tan clares, no? I suposo que tot aquest moviment, i per això no m'estranya, per exemple, que passi a Islàndia, que és un país on el moviment alternatiu és molt potent, té un component de crítica, no? Component, o d'ensenyar esbudells de com funciona l'economia mundial, perquè al final determinades operacions dels bancs oficials doncs no s'allunyen gaire de processos semblants aquests, no? Vull dir que, en fi, bueno, és un tema, en qualsevol cas és un tema interessant i que clarament n'anem a sentir a parlar molt tot aquest any i la resta del temps. Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant amb el Pol, sense cognom, ja han dit que preferia no dir el cognom, que és un dels autors, m'has dit que éreu dos, eh? Tu
sí, i l'altra persona.
Que són els autors de Catalonia Point... Catalonia sí. Coin. Coin és moneda en anglès. CataloniaCoin.cat, que és aquesta web a partir de la que ja s'ha obert, a partir de la qual doncs el 9 de novembre podrem jugar, podrem tenir una de les criptomonedes catalanes. Tornem, seguirem parlant amb el Pol i escoltarem la secció de bricolatge del Joan Jofre després del tall publicitari.
L'internauta, amb Vicent Partal.
M'agraden els dilluns.
M'agrada anar a l'escola.
M'agrada la Masia.
Descobrir i estimar el meu poble.
Aprendre a fer-me gran.
Que em coneguen.
Sentir-me com a casa.
Ens agrada ser mestres. Ens agrada l'Escola La Masia. 45 anys fent escola. 45 anys fent país. Visita la nostra web, lamasia.org.
Primera mostra de cinema llatinoamericà de Sant Feliu de Llobregat. Del 27 al 31 de març. Més informació a www.cinebaix.cat.
El cuiner Nando Jubany dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc el Nando Jubany i aquest cop us proposo un pla ben especial. Participar a la cursa del Corte Inglés i col·laborar a la Fundació Ulls del Món. Ens trobem a la cursa el 6 d'abril. Que gran que serà veure-ho.
Diumenge 6 d'abril corre la cursa del Corte Inglés. Ens trobem a la cursa. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
En Joan Jofre t'ho resol.
T'ha vist que vas a tractar un dels temes que m'indigna més. Va.
El d'avui serà senzill. És el de la setmana que ve que ho complicarem una mica més.
Estic indignat amb els fabricants d'impressores.
Cap. Bé, és una alternativa que no havia considerat, perquè havia posat quatre tipus d'impressora i la cinquena no l'havia considerat. Primer, una mica d'història, perquè ja veureu com ha evolucionat la gent. El 1984, d'això ja fa un cert temps, 30 anys, Hewlett-Packard va presentar la seva primera impressora de tinta, la Thinkjet, que imprimia la fantàstica velocitat de 2 pàgines per minut.
El 84?
El 84, ja. 30 anys.
Però jo tenia una impressora d'aixes d'agulla, això.
D'agulla, no, no, estic parlant de les de tinta. Això encara és més antic. Ah. Les de tinta
feia
eren
un soroll, feia un
roll. Les de tinta eren les que no feien soroll. Vale. I gastaven tinta. $500 valia la impressora en el seu moment. En aquests moments, per 30, 40 o 50 euros...
Sí, home, perquè té timent. Després,
ja hi arribarem, ja hi arribarem. Ja. Més història. El 69, l'any 69, un senyor de Xerox va dir... Ah, Xerox eren els que feien fotocopiadores. Uh-huh. I van dir, oi, si ja sabem fer fotocopiadores, si la fotocopiadora la connectem a l'ordinador, potser serem capaços de que la fotocopiadora imprimeixi. I va començar a néixer, no va néixer en aquell moment, va començar a néixer la impressora làser. Els de Xerox, els amos de Xerox li van posar molts problemes amb aquest senyor, amb el Gary Starweather, i encara que s'hi van posar, els primers en treure una impressora làser va ser els d'IBM. La 3800 al 1976, que imprimia a la fantàstica, i aquesta vegada en sèrio, velocitat de 215 pàgines per minut.
Caram, això sí que és...
Això és
un salt, eh?
Això és un salt. No, era una impressora destinada bàsicament a grans centres de càlcul per substituir, si algú se n'en recorda, les impressores de línies. És a dir, abans de les d'ara, hi havia les impressores de matrius, que eren aquelles que feien molt de soroll, perquè anava un capçal movent-se per tota la ratlla, abans no acabava d'imprimir la ratlla, tornava al començament, tornava a escriure. I hi havia les impressores de línies. Les impressores de línies eren les impressores que imprimien tota una línia a la vegada, perquè tan gran com fos el paper, que eren 132 columnes, tan gran com fos el paper, tants capçals d'impressió tenien en aquell moment a l'impressora. Bueno, deixem les historietes de l'Emili i explico que hi ha quatre, en aquests moments tenim quatre tipus d'impressores. Les de tinta, les senzilles de tinta, les més elementals, les de làser, les multifunció, que són aquestes fantàstiques impressores que fan de tot, i les de qualitat fotogràfica. Encara que es barregen una mica ara ja totes les impressores, però aquests són els quatre grans grups.
Però totes quatre gasten tinta, no?
No, les de làser gasten tòner, que és diferent.
Tòner no és tinta?
Tòner és una pols, és com una pols de tinta, sí, al final tot és tinta,
però
és una pols.
No, tu fes.
Llavors, quines coses heu de pensar quan busqueu quina impressora comprar? Un, el més important, el preu de la tinta o el tòner i què us costa per pàgina.
Ai.
Això ho deixo per la setmana que ve, si no la setmana que ve no m'escoltarà ningú. Què us costa per pàgina? Hi ha un estàndard que és... el que costa per pàgina, clar, és molt diferent si tu tens una pàgina tota de coloraina, si estàs fent una foto, per exemple, que si estàs imprimint una pàgina com la que té el Martí a la mà, que té un percentatge inferior. Hi ha un estàndard per calcular preus que és un 5% de la pàgina impresa, que és més o menys el que està imprès normalment si no és una foto. Si ho aconseguiu, normalment els fabricants expliquen què val per pàgina la tinta aquella que ells venen. Tema 2. Si necessiteu connectar-la via wifi o via Ethernet. Si la teniu a casa i voleu que uns quants habitants de la mateixa casa puguin imprimir, les normals van per connexió USB, però si voleu que varios imprimeixin, compreu-la a wifi o Ethernet perquè tothom pugui accedir a la impressora aquella. Tema 3. Si voleu que siguin capaces d'imprimir per dispositius iOS, que la puguis des de l'iPad o des de a l'iPhone puguis enviar-li a la impressora i que et sorti l'imprès per allà. Més, si voleu imprimir a doble cara, que us estalviarà molt el cost de paper, sobretot. Mm-hmm. I després, si teniu algunes necessitats especials. Hi ha impressores, per exemple, que imprimeixen CDs o imprimeixen DVDs. Imprimeixen la caràtula, no només del paper, sinó la caràtula física del CD. Si vosaltres esteu fent una col·lecció de CDs per regalar-vos o voleu tenir-los macos i teniu el del casament i aquestes coses, doncs hi havia el sistema anterior que era absolutament nefast, que era imprimir un adhesiu i enganxar l'adhesiu al CD. El que passava és que després l'adhesiu es desenganxava en el moment que el CD estava donant voltes i t'engegava a fer punyetes al dispositiu lector del CD. Bé, una vegada heu pensat tot això, què teniu? Una impressora de tinta és una impressora que envia xorrets molt petits de tinta contra el paper. Normalment són les més barates. Però el problema és que la tinta val...
És molt cara.
Una pasta.
Bueno, és que aquest és el timo.
I encara hi ha un altre problema. És que a vegades la tinta s'escorre i no es seca bé, o tu li poses una mica alguna cosa que estigui una mica humida i allò és impossible de llegir. Però, si tu imprimeixes una, dues, tres pàgines al dia, com a màxim, és la millor solució. per 30 o 40 euros trobareu una impressora més el que us costi el cable, que no us el vendran, el cable de connexió. Si voleu estalviar-vos diners de tinta, una làser, però clar, una làser vol dir...
Les làser són aquelles més gruixudes, no?
Són aquelles més gruixudes que fan més soroll, bastant més soroll, i que el que fan és que el tòner, que és una pols, electrostàticament l'enganxen en el paper.
Una meravella, molt bé.
És una meravella i va molt més de pressa, però heu de pensar que heu d'estar imprimint de l'ordre de 2.000 pàgines al mes perquè us ho surti a compte, l'estalvi de tòner contra el cost de la tinta.
El tòner gasta menys que els cartutxos, diguéssim?
El tòner és molt més barat que els cartutxos de tinta.
Proporcionalment.
Proporcionalment. El cost per pàgina impresa de tòner és molt més barat, però clar, heu de
pensar... Has de produir més.
Però has de produir més. A no ser que compreu unes impressores làser molt barates que estan sortint ara també sobre 50-60 euros, però després el que us heu estalviat per un costat us ho cobren amb el tòner. Perquè la impressora làser no només gasta tòner, sinó hi ha també un fuser i altres dispositius que també s'han d'anar canviant amb el temps. Llavors, quan tu compres el tòner, et venen tots aquests dispositius en un mateix bloc, que els canvies cada vegada que canvies el tòner, clar, el preu, no és que la tinta sigui més cara, sinó que t'estan venent un grapat de dispositius. Bé, podeu trobar això, impressores làser, a partir de 41 euros. Però si voleu una impressora làser que funcioni de veritat, 200 euros us els gastareu. Després hi ha les multifunció, que aquestes són una meravella per una casa. Les multifunció són aquelles que fan, imprimeixen, fan d'escàner, fan de fotocopiadora i fins i tot fan una cosa que ja no sé si us recordeu, que és enviar fax i rebre'ls. Era allò que feia mic, mic, mic per la línia telefònica i t'enviaven una pàgina d'un costat a un altre. Normalment són de tinta, però també hi ha multifuncions de làser. És a dir, la làser, no ho he dit, però tothom ho ha vist, la làser no té la mateixa qualitat de color que la de tinta. Si tu vols imprimir alguna cosa amb color, una de tinta, tu imprimeix molt millor. I per això, l'última gamma d'impressores, que són les de fotografia, són totes de tinta. Totes les impressores de fotografia són de tinta. Són impressores especialitzades amb... Si ja us heu trobat a la Via Catalana, per exemple, podeu imprimir la foto on sortiu a la Via Catalana.
Molt bé, la setmana que ve ens explicaràs el gran timo.
En l'escrit hi ha una impressora fantàstica, 85 euros només, que és una impressora de tinta. Aconsegueix fer 15 pàgines per minut, té 5 cartutxos, això és una altra cosa molt important, té 5 cartutxos de tinta, és wifi, imprimeix a doble cara, té AirPrint per poder imprimir des de l'iPad i imprimeix CDs i DVDs, tot per 85 euros.
Jo si no em fa el cafè no m'interessa.
Bueno, parlarem de les 3D també algun dia, no? Impressores 3D, ja és un altre camp. Sí.
Encara no hi arribem aquí.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta amb Martí Crespo i Joan Jofre, com cada setmana, i amb en Pol de CataloniaCoin.cat, aquesta moneda virtual que ja s'ha posat en marxa, però que la podrem adquirir, o la podrem adquirir, no és la paraula, minar, em sembla que diu el Pol, la podrem minar a partir del 9 de novembre, coincidint amb el referèndum. Com explicàvem, el procés és un procés, o estaves explicant, Pol, que el procés des del punt de vista informàtic és complicat, no? Que no és allò bufar i fer ampolles. O sigui, jo no puc fer una la meva moneda, eh? El Vicentín no...
Podries intentar-la fer seguint unes guies i aprenent les paraules clau de les monedes, els tecnicismes que tenen. I, bueno, seguint les guies es pot fer una. Potser tardes, menys de tardar 10 dies...
Tu ets informàtic.
Sí.
Va.
Les paraules clau, si hem parlat abans del minatge, per exemple, jo en tenia algunes apuntades també, el moneder també podria ser una altra paraula,
aquesta és clara, moneder és el que ens guarda els nostres diners.
Sí, una billetera digital, una cartera
digital.
I és
una cosa que deu estar protegida i sí, que no tothom pot accedir, que...
La pots protegir, li pots ficar una clau i te l'encripta perquè ningú pugui accedir a l'ordinador i robar-te les monedes.
Perquè, clar, el tema, l'encriptació, tot això, suposo que és una de les claus de tot el sistema.
El xifratge i l'encriptació, sí.
Xifratge i encriptació no és el mateix? Jo pensava que era el mateix.
Sí, bàsicament sí, és el mateix.
Val. Sí. És que m'acabaves de complicar la vida una altra vegada. Val, és el mateix.
I algun lloc... Clar, jo tinc un moneder, suposem, amb 5 Catalonia Coins.
Sí.
No hi ha algú que pugui dir, ah, ja en posaré 50, sense passar pel banc que emet monedes?
Posar-me 50, bueno, si...
No, si no puc fabricar-me'n 45 de falses? És a dir, no puc fer com els que imprimeixen...
No, perquè quan tu generes la moneda i la crees, el primer pas de tot és generar el bloc mare, diguéssim, el bloc pare, que és un bloc amb un hash, que és una sèrie de números i lletres, que tota la gent que mina aquesta moneda segueix a partir d'aquell bloc. I cada cop que es mina un bloc, es va generar un altre hash, un altre, fins que s'acaba tots els blocs de monedes. I sempre segueix aquell bloc. En el cas que algú falsifiqués aquest bloc, estaria en un altre... És com si es dividés la moneda. L'únic que la gent que s'ajunti amb ell, les monedes aquestes no serviran a l'hora d'enviar-les a les persones que tinguin el moneder correcte. És difícil d'explicar, és sobretot mirar-s'ho i entendre com funciona.
Sí, però d'alguna manera és confiar en la informàtica, no? Entenc jo, que tot plegat consisteix en dir, en el cas de l'euro he de confiar en el governador del Banc Central i uns tios que n'hi ha a Frankfurt que decideixen el que jo vull. En aquest cas no n'hi ha intervenció humana, perquè la pregunta ara és...
És la màquina.
Tu pots fer trampa com a creador?
Com a creador? Jo en el meu cas no tinc ni idea, però jo sé, per exemple, que...
És una bona resposta.
En el meu cas no tinc ni idea, però per exemple hi ha un exchange que era el més conegut dels bitcoins, que era Matox, que no fa molt, fa cosa de 3 setmanes enrere o un mes, es va robar una quantitat de bitcoins increïble. Perquè van burlar el sistema de l'encriptació d'alguna manera i van robar 700.000 bitcoins, que són 300 milions de dòlars, més o menys. I l'únic que, clar, al final diuen que han pogut recuperar-ho, perquè el que he dit jo, que van fer com un...
Una desviació.
Sí, van fer una desviació i enganyant el sistema, no sé, realment no sé com ho van fer, van aconseguir agafar bitcoins. I havia passat ja això algun cop amb el bitcoin. Però clar, com que van canviant els algoritmes, de moment que jo sàpiga amb els que són Script i ScriptN, que són els, per exemple, el Catalunya Coin, que és ScriptN, que jo sàpiga mai ha passat res. Amb el Bitcoin sí que sé que ha passat. L'únic que, clar, s'ha mantingut el preu igual. No...
Però amb el Bitcoin, per exemple, no va haver una quebra o va passar alguna cosa? Algú va tancar?
Sí, els Matox.
Els Matox van...
Són aquests?
Sí, sí, els hi van desaparèixer Bitcoins.
Val, o sigui, jo, diguem, jo tenia els meus bitcoins en Matox, això, com si Matox fos un banc, per entendre'ns, i se'n van anar...
Una casa de canvi, no?
Sí, una casa d'intercanvi, que era la més gran de totes les bitcoins. I va desaparèixer, això, 700.000 bitcoins, que són 300 milions de dòlars o una mica més.
Per tant, ho va perdre gent concreta, ho van perdre els inversors en
bitcoins. Sí, la gent que tenia monedes allà dintre.
I això no li ha fet mal, al tema de les criptomonedes? No ha aixecat com una sospita?
Bueno, el bitcoin, el que he dit abans, va arribar als 1.000 euros, va començar a passar això de Matox i va caure fins a 400. Després va tornar a pujar a 800. Ara s'està mantenint a uns 500 euros cada moneda, 500 dòlars cada moneda. Això potser un dia val 1.000 euros i l'altre val 1 euro. És depèn de l'usuari.
Però normalment amb les criptomonedes, o com a mínim amb el bitcoin a l'inici, també es deia que era una moneda molt, molt estable. És a dir, s'intentava comparar això com una mica és com l'or...
Sí, és estable, perquè no ha caigut.
És estable, però clar, vull dir, fa un...
Estable.
De
1.000 dòlars a 400...
En el canvi no sembla d'estable.
O sigui, és estable en el sentit que van desaparèixer tots aquests milions d'euros... I no va caure la moneda en picat i va quedar-se a la misèria, no? Es va mantenir 400 i va tornar a pujar 800 al cap de dos dies. Que la gent hi confia i sobretot Xina. A Xina hi ha un gran volum de gent d'allà que està molt interessada en el bitcoin, tot i que els bancs d'allà estan...
A la Xina, sí?
Sí, la gent de Xina és el més bèstia.
Però es podria... O sigui, el sistema...
Ells estan acostumats, tenen dues monedes ja de normal, una per a xinesos i una per a estrangers.
Ah, sí?
Sí, si tu ets estranger i vas a la Xina, has de pagar amb la moneda d'estranger, no amb la de... No amb la de... No amb la nacional, no amb el Joan, sinó n'hi ha... Bueno, n'hi ha el Joan que gasten els d'allà i el Joan que gasten els turistes, que són diferents, per tant, ja tenen...
I realment és bastant estable, tot i que van robar i que algun cop també... Al principi havien desaparegut també de Silicon Valley un munt de monedes i s'ha anat mantenint el preu, no, no...
O sigui, si algú sabés on està el teu ordinador que fabrica bitcoins, ai, Catalonia Coins, podria entrar amb ell i emportar-se Catalonia Coins?
Sí, si em vinguessin a ma casa i em robessin l'ordinador, podrien tindre el moneder, l'únic que, com que l'he encriptat, amb una contrasenya bastant complicada, potser tardaria molt de temps en descobrir la contrasenya i poder accedir a les monedes. I per això fas la seguretat aquesta de la password, sobretot si tens bastantes monedes.
Però que al final el banc central és el teu ordinador.
Diguéssim que sí.
Val. I si el teu ordinador peta?
Tinc còpies de seguretat.
Val. Això funciona amb totes les bitcoins, o sigui, amb els clones de bitcoins.
Totes les clones és el mateix.
És a dir, a l'origen hi ha un ordinador.
A l'origen de tot hi ha un ordinador on hi ha...
Sí, és on hi ha la base aquesta, la base sí, mare aquesta.
No, a veure, jo en el meu cas, com que Catalonia Coin té un 50% de preminatge, doncs en aquest cas tinc jo les monedes, però monedes que no comencen sense cap preminatge, això va per les persones. Si tu al principi tens un ordinador que és on desconnecta tota la gent i llavors comencen a generar-se els blocs, comença la gent a minar, i després si tu desconnectes aquell ordinador, com que la gent està connectada entre si, perquè és un sistema peer-to-peer, que és...
I el sistema funciona sol.
Digue. Sí, el sistema funciona sol. Es fa a partir de les connexions que té les persones, connecten els ordinadors dels altres i fan servir un sistema tipus el BitTorrent i tots aquests programes específics per descarregar coses.
I una cosa, i tot el que són els patrons o les fases que es preveuen, per exemple, doncs el Catalonia Coin, doncs preveu encunyar entre cometes o minar fins a tanta quantitat de Catalonia Coin, suposo que l'heu limitada, doncs clar, suposo que aquí hi ha uns processos que tot això ve definit per un algoritme, per sí. Exemple, amb aquest algoritme, o sigui, tal com surt a partir de la això com dèiem, m'encanta això dels blocs, bloc mare o el bloc pare, o sigui, el primer bloc, diguem-ne, tot això ja queda predeterminat fins al final o es pot anar modificant? O
l'algoritme queda predeterminat, l'únic que és el que dic, es pot dividir burlant el sistema o d'alguna forma, l'únic que serà una moneda totalment diferent i que les monedes aquestes no serviran als exchanges que tenen correctament la cadena de blocs.
Va, llavors ja no seran Catalonia Coins.
No, i no serviran per res.
Com a mínim perquè venen d'una base que,
sí, que és diferent.
Que és diferent i que va a un altre objectiu.
Exacte.
Però és com sé jo que el meu Catalonia... O sigui, jo tinc un moneder, jo puc obrir el moneder i veure que dins del moneder tinc 50 Catalonia Coins, val? Com sé jo si, per exemple, algú em cola un fals?
Es sabria, o sigui, a tu no et podrien enviar una moneda falsa. El que tu, si et descarreguessis el moneder que ha creat una altra persona, o sigui, ha burlat el sistema, ha creat una altra moneda i te'l fa descarregar, tu podries veure, perquè nosaltres comunicaríem, s'ha burlat això i hem fet un arreglo, perquè es guarda l'últim bloc, diguéssim, el hash del bloc, i es torna a generar el moneder amb totes les monedes, queda tot normal i es segueix a partir d'aquell lloc. O sigui, nosaltres avisaríem. Ja ha passat amb altres monedes que es diu fork. És quan es fa una forquilla, diguéssim, que es divideix.
Una bifurcació.
Sí, una bifurcació.
Mm-hmm. Va, però jo hauria d'esborrar el meu moneder i tornar a obrir en un altre.
Sí.
I els meus... Perdona, és molt ignorant. Els meus Catalonia Coins estarien guardats en...
Si
o sigui, el banc, el teu ordinador, sap quants Catalonia Coins tinc jo?
Això no sé dir-t'ho molt bé, però crec que sí. Que el Genesis, o sigui, el que té els blocs, com que té tota la cadena, sap què són el bo i el dolent. O sigui, les transaccions que són bones o dolentes. Mm-hmm. I hi han creats blocs Explorer, que crea la gent, que és, tu pots veure totes les transaccions. O sigui, quan es mira un bloc, un davant destinat a aquestes monedes, en aquesta direcció, en aquesta o aquesta.
O sigui, es pot anar analitzant cada bloc cap on van els minatges.
Sí.
Però una de les coses que havia llegit del Bitcoin, per exemple, era que, com que no podies saber qui era el propietari d'aquella moneda, els governs estaven molt nerviosos per tot el tema de blanqueig de diners i coses d'aquestes.
Hi ha una part que sí que és això. Que, o sigui, hi ha la part bona del Bitcoin, però també hi ha la part, diguéssim, negra, saps? Que hi ha llocs que fan servir aquesta moneda per drogues o qualsevol altra cosa.
I no saben qui és el propietari d'aquella moneda?
No. Com molt ho poden arribar a saber al cap de molt de temps. Per exemple, l'FBI té el 50% dels bitcoins.
Com?
L'FBI es diu que té el 50% dels bitcoins.
Què vol dir això? Que té el bitcoin, que compra bitcoins, l'FBI?
Que té guardat, sí, el 50% dels bitcoins. Que actualment hi ha 12 milions minats de bitcoins dels 21, i l'FBI té 6 milions, pròpiament guardat en el seu...
I per què vol, per què vol això?
Perquè potser li serveix per fer transaccions, sí, per contactar potser amb gent que especula amb drogues o amb altres coses.
Per localitzar-los.
Per localitzar-los. O també, en un futur potser val molts diners aquesta moneda, perquè hi ha gent que diu, en un futur potser aquesta moneda, el bitcoin, cada moneda valdrà 10.000 euros, o pot arribar fins a 100.000 euros cada moneda. Clar, i li s'ho guarden potser perquè els interessa en un futur... O...
Però també podrien desestabilitzar tot el sistema, no? Sí. O sigui, si tenen una part tan important...
Poden destruir-ho, sí. Poden baixar el preu totalment.
Bé.
És complicat i...
Home, màquines per anar minant, en deu tenir.
Igual que la NASA, sí, segur.
Per espien bé, vull dir...
En deu tenir moltes. Escolteu, això s'acaba. L'internauta d'aquesta setmana ho hem de deixar així... jo crec que m'ha après molt de tot això de les criptomonedes i concretament de la Catalonia Coin, www.cataloniacoin.cat, més informació sobre aquesta criptomoneda que ja s'ha posat en marxa, que el 9 de novembre s'activarà amb més potència i per parlar de la qual hem tingut un dels seus creadors, en Pol. Moltes gràcies, Pol, per participar d'aquest programa de l'internauta. El Martí Crespo i el Joan Jofre, com sempre, ens trobarem la setmana vinent. Com sabeu, aquesta temporada acabem sempre amb una cançó de les que es graven a VilaWeb Televisió, en aquest cas és Ordre i Aventura dels Mishima, i com sempre, com us recordem cada setmana, tota la informació del país i del món la podeu trobar les 24 hores del dia a vilaweb.cat, tant en l'edició nacional en llengua catalana com en l'edició global en llengua anglesa. La setmana vinent ens tornarem a trobar i el Jofre ens explicarà per què les impressores són una enganyifa, que és el tema central.
I com estalviar diners.
I com estalviar diners, que és el tema central de la qüestió. Que sigueu bons, fins la setmana vinent.
Tu que has entès la sola llei i el seu imperi, de ta mesura de ser estrany el seu poder, hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri, hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura, tot és ordre i aventura. Si avui et sents sol i creus que has perdut el teu senderi, et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri, i si encomani viurà sempre sota un altre llum. Entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre, l'aventura.